A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Perquè encara que no es va oficialitzar sobre el paper, el 27 de gener era la data prevista pel ple dels pressupostos. Per tant, aquell dia de Sant Sebastià s'oficialitzava un acord entre el govern i els Comuns Verds, un acord que havia també d'obrir-se, òbviament, a altres grups, perquè el pressupost es pot aprovar si tens majoria absoluta i, si no, si tens majoria simple, o sigui, que hi hagi més vots a favor que en contra. I, per tant, les abstencions també hi juguen aquí. Però és per on que després han anat passant coses i ara no hi ha, de moment, a l'horitzó una data prevista per a la celebració del ple dels pressupostos. Amb la portaveu dels Comuns Verds, en parlem de tot plegat, Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Tan clar que semblava tot aquell dia de Sant Sebastià?
Clar, per nosaltres, evidentment. El nostre posicionament el vam explicar. Pensem que recolzem uns pressupostos que són millorables, però són bons, sobretot respecte als pressupostos de l'any passat. Són uns pressupostos que incrementen en un 86% la despesa en habitatge i especialment en habitatge protegit, en habitatge social. Són uns pressupostos que incrementen un 22% les polítiques mediambientals, que gairebé ni existien, i són uns pressupostos que han aportat propostes que els Comuns Verds hem volgut introduir, sobretot en la vessant de polítiques socials. Entre d'altres, per exemple, l'estudi de la implantació d'un servei odontològic gratuït a la vila o l'estudi de la implantació de la prova de VIH gratuïta també a la vila. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ens sentim especialment satisfets perquè s'hagin inclòs aquests pressupostos, perquè creiem que els hem millorat.
Vist el que ha passat després, ja que parlem amb la persona que en el seu dia es va posicionar obertament a favor de donar suport als pressupostos, en algun moment us van oferir o us veu plantejar entrar dins el govern?
A veure, ens han ofert entrar dins el govern? Sí, ens han ofert entrar dins el govern. Com una condició per negociar els pressupostos? No, ni l'hem demanat ni ha sigut una condició, diguéssim, a priori. Al llarg d'aquests 6 mesos i una mica més, doncs, aquesta possibilitat s'ha tornat a repetir en el mes de desembre. Uh-huh. I nosaltres, doncs, vam manifestar en el govern que no ens havíem sentit d'alguna manera escoltats ni, diguéssim, estimats, entre cometes, i que, per tant, nosaltres el panorama seguia igual i continuàvem mantenint la postura que la nostra assemblea en el mes de juny, abans del ple d'investidura, doncs, va decidir.
Perquè té un punt de paradoxal, perquè d'alguna manera, amb matisos, la persona que més ha defensat els pressupostos fora del govern és la persona que menys vol entrar.
No és que vulguem entrar a priori o no, és a dir, el que pensem que per negociar uns pressupostos realment no cal demanar res a canvi com això. El que nosaltres demanàvem és, en primer lloc, negociar concretament els pressupostos, i a partir d'aquí, doncs, anem a veure quin recorregut pot tenir això, però no era una exigència a priori, en absolut. Nosaltres l'exigència que demanem precisament és que s'executin les partides i s'executi el pressupost, i a partir d'aquí l'altre és un altre debat.
Vist com és la vida, entendríeu que hi hauria més seguretat en executar les partides de Comuns Verds si tingués la regidora dins el govern, que no que sigui la té fora?
Això no t'ho puc dir perquè ho sé, però és evident que el que ens interessa és que s'executin tant sí com no. Podria ser, tot depèn. No és només un tema d'entrar, sinó que realment aquí hi ha moltes coses a millorar, perquè de la mateixa manera que hem aprovat els pressupostos i vam decidir el mes de juny no entrar en el govern, també val a dir que nosaltres hem proposat sempre una oposició constructiva, valorant allò que es feia bé, però també tocant la closca al govern quan calia, i la nostra funció era aquesta, no? Empujar-lo cap al que nosaltres consideraven que era correcte, i creiem que fins ara hem estat coherents, però mai posant per davant la necessitat d'entrar, perquè no en tenim cap de necessitat. En qualsevol cas, la nostra voluntat és treballar pel poble, estiguem a l'oposició o estiguem en el govern, com tots els altres grups polítics, evidentment.
No us atreu ser-hi dins?
Sí, tant. A veure, quan un es presenta així en abstracte en una candidatura política, el que vol és governar. I és evident que ens presentem per això, no? Per apostar per les nostres polítiques. Però també s'han de donar una sèrie de condicions i de circumstàncies que siguin favorables perquè això es produeixi.
Com quines? Perquè, esclar, si us han ofert la possibilitat, si més o menys els Comuns Verds, com ha estat ja ha explicat abastament, i com ho ha dit la pròpia regidora, li estan bé els pressupostos en línies generals, en coses que es poden millorar, però hi ha evidentment un posicionament públic molt clar sobre el vot a favor dels comuns verds als pressupostos. Aquest pas final de poder-se incorporar, de què depèn?
A veure, la visió que tenim nosaltres és que per formar un govern o per participar en un govern has de tenir tres potes molt clares, la base d'aquest govern. La primera és una dotació econòmica, un pressupost important, és a dir, per tant, uns recursos econòmics importants, perquè si no es poden tirar endavant les mesures que puguis proposar. En segon lloc, els recursos humans. Has de tenir el personal tant en qualitat com en quantitat per tirar endavant les propostes. I en tercer lloc, estabilitat política. Nosaltres creiem que al llarg d'aquests mesos s'ha demostrat que una d'aquestes potes era molt fràgil i s'ha demostrat que efectivament ha estat així, que és l'estabilitat política. Per tant, el que nosaltres valoràvem en el mes de juny continuem mantenint exactament la mateixa valoració. Necessitem una estabilitat i un govern ampli i fort per tirar endavant propostes necessàries per Sitges, per exemple, en el tema d'habitatge.
Doncs ens ho heu posat molt bé. Si hi hagués una altra formació política que pogués acordar amb el govern una estabilitat, estaria disposat Comuns Verds a entrar en el govern?
Nosaltres estem disposats a parlar en la nostra assemblea si el panorama canvia. Aquesta és la resposta que puc donar hores d'ara. Si el panorama canvia i canvia la correlació de forces en el govern, estem disposats a portar-ho a l'assemblea i que la nostra assemblea decideixi si inicia aquest procés de negociacions, aquesta taula de treball, per a veure fins a on podem arribar amb possible acord.
Com assistiu el que ha passat en els darrers dies? Sobretot públicament, a l'oferta del Partit dels Socialistes, el que hem escoltat aquí també de Nacho Rubí, aquesta moció de censura que es plantejava, bé, a totes les possibilitats que sembla que hi han obertes.
Entre sorpresa i preocupada perquè veiem que efectivament hi ha l'estabilitat del govern perilla i una mica sorpresa perquè entenem que per negociar un pressupost el que cal és voluntat d'arribar a acords més enllà del que políticament et pugui beneficiar. I a partir d'aquí, doncs, els passos que fan els diferents partits del plenari de Sitges doncs, són legítims i cadascú és responsable del que diu, però crec que per damunt de tot hem de pensar a tirar endavant aquesta nau s'estava llogant molt i crec que hem de ser tot molt responsables i de tenir molt clar que potser el que interessa és fer un treball molt ampli de consens i de poble i deixar de banda certs posicionaments personalistes i ideològics. I parlo en general, no parlo de res de ningú en concret. Crec que en aquest sentit el govern s'ha equivocat en estratègia comunicativa vers l'oposició. Crec que la lectura que s'han de fer dels resultats de les eleccions del mes de maig era molt clara. Està molt fragmentat el plenari, per tant calen consensos, calen complicitats, no només dins del govern sinó també fora del govern. I en això el govern ha fallat. Jo crec que és conscient que ha fallat. També s'ha de dir que l'oposició aquí doncs, ha tingut un paper...
Us sembla que el govern és més conscient que ha fallat des del debat de la moció de reprovació a l'alcaldessa? O ja ho era abans?
Va ser un ensurt pel govern, és evident. Va ser una situació, la veritat, molt lamentable, no? Que jo no l'havia viscut en aquests 5 anys que porto de regió, no l'havia viscut mai. Jo crec que això és un punt realment d'inflexió. També val a dir que el que toca ara és fer política i fer accions sobre la gent i que evidentment que és legítim presentar una moció de reprovació si qui ho presenta creu que està justificat, però realment la imatge que es va donar en aquell ple estic convençuda que als nostres vilatans no els agrada i crec que aquí tots ens hem de fer un exercici d'autocrítica perquè hem arribat fins aquí, tant govern com l'oposició, i s'han de construir aquests ponts que s'han anat trencant al llarg d'aquests mesos perquè si no serà ingovernable, i tant és qui sigui el govern, és igual que l'alcaldessa sigui l'Aurora Carbonell que en sigui un altre. Serà necessari governar per tothom i amb tothom, perquè és difícilment es pot fer d'una altra manera amb aquesta fragmentació que hi ha en el plenari.
Per tant, tornem a agafar-nos aquesta pota que dieu, que cal consolidar, que és la de l'estabilitat del govern. És evident, doncs, partint d'aquesta precisió, que al govern li fan falta suports.
Crec que és conscient que, i aquí també m'adreço al discurs que vaig fer a la investidura, que més enllà de l'aritmètica, que l'aritmètica no sempre dona raons o treu raons, més enllà de l'aritmètica no serà fàcil tirar endavant totes les accions que puguin portar al ple. Es materialitzi i es concreti la possible moció de censura que està damunt de la taula. tant és. El cas és que serà molt difícil tirar endavant les accions de govern si no hi ha aquest consens i aquestes complicitats que no s'han creat i que, per tant, s'han de construir. I aquí vaig, no? És a dir, que hem de treballar amb els 21 regidors, fins i tot en diversitats ideològiques molt diferents.
Per tant, enteneu que gairebé tan important com aprovar uns pressupostos és que es puguin establir, com va establir els Comuns Verds en el seu dia, acords signats i sobre el paper
justos,
amb el govern?
Justos,
més que la incorporació a un govern? Gairebé.
Evidentment, jo crec que la incorporació al govern que és un, diguéssim, una mica el pas final que es pot produir si comencem a treballar plegats i comencem a veure que realment allò que estem demanant, que estem construint, que estem posant damunt de la taula, s'executa, no s'executa, podem d'alguna manera conèixer-nos, veure si realment hi ha un treball possible i a partir d'aquí ja veurem què és el que es dona, és que no hi ha més. Vull dir, demanar en aquests moments entrar al govern perquè vull estar en el govern, doncs no és tan fàcil. És a dir, nosaltres pensem que hi ha moltes coses millorables dins del govern, però també estem preocupats per la inestabilitat que té.
Què creieu que està passant ara i què creieu que pot passar a partir d'ara?
Cada dia passen coses diferents, Vicenç. Aleshores, jo crec, sincerament, que el que ha de passar ara és que es convoqui el ple dels pressupostos. Això és el que crec que hem de ser tots molt conscients, que realment si ets el que necessites uns pressupostos. Sobretot uns pressupostos que solucionaran temes molt concrets.
Encara que això estigui a la corda fluixa, des d'un punt de vista de...
Pot estar a la corda fluixa, però al final ens haurem de posicionar tots. Evidentment que està a la corda fluixa si no estan lligats als vots afirmatius, però aquí cadascú ha de fer la seva reflexió. És a dir, quina estratègia pots tenir? L'estratègia de desgast polític o l'estratègia de recolzar uns pressupostos, o si més no, abstenir-se de molts pressupostos que, per exemple, adrecen més d'un milió d'euros amb ajuts socials al lloguer d'habitatge, adquisició d'habitatge públic, o que adreça una partida concreta per a la reparació de les voreres del barri de Terramar, o, per exemple, que adreça a la depuradora del Garraf una partida molt concreta, o duplica les ajudes a les escoles públiques perquè puguin tenir un manteniment curós, precisament em refereixo al que va passar a l'escola Miquel Utrillo tot just fa 10 dies, no? Sí, que es van sorrar la teulada, que van tenir problemes. És a dir, al final, la política municipal té aquestes coses, que són molt immediates. I jo crec que aquí hem de ser tots molt responsables de si val la pena mantenir una estratègia política determinada o posar-nos a treballar més enllà de que puguis arribar a acords polítics molt concrets.
O sigui que més o menys vindria a ser un... Parleu el que vulgueu, però els pressupostos els hem de debatir i els hem de portar a ple.
És que pot anar en paral·lel, és a dir, no ha de ser un condicionant. Jo els portaria a ple, és a dir, el nostre posicionament és que s'han de portar al ple el més aviat possible, perquè això complica no només l'execució, sinó que es van acumulant més demandes i més problemes que ens podem trobar a partir d'ara. Per tant, realment és important que aquests pressupostos es portin a ple i s'aprovin, perquè creiem que són uns pressupostos, insisteixo, millors que els de l'any passat. I ho són des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva que explicava abans, la perspectiva de l'habitatge, que és una necessitat imperiosa a Sitges, des de la perspectiva del medi ambient, tot i que estem molt a les beceroles del que nosaltres voldríem, des de la perspectiva dels plans d'ocupació, que tripliquen la dotació pressupostària i és una demanda que hi ha al carrer i que, per tant, considerem que són molt millors. És més, ens resultaria una mica estrany que es volguessin prorrogar pressupostos quan hi ha hagut partits fa un any que van votar en contra dels pressupostos del 2019 i que ara sembla ser que estan una mica dubtants si tenint abstenció o votar en contra. Per tant, no acabem d'entendre aquest posicionament. I crec que quan un entra en política ha de ser responsable sobre el que fa. És a dir, més enllà de venir a parlar de la teva ideologia, de les teves, del teu posicionament polític.
Li heu fet avinent al govern aquesta, no sé si dir aquest prec, aquesta insistència a cortar els pressupostos al ple?
Sí, evidentment.
I què us han dit?
Que estan estudiant la possibilitat de...
Que l'olla bull.
L'olla bull, clar, el govern doncs, està també en una situació complicada i nosaltres, evidentment, hem fet arribar aquesta demanda, no? que sigui valent i que el porti a ple.
Qui preferiríeu de company del govern ara?
Preferiríem ens sentim més còmodes amb els grups que estan a la nostra esquerra, no? Que estan amb nosaltres a l'esquerra, millor dit, no? Evidentment ens sentim més còmodes. El que passa que, sobretot, el que volem de companys i companyes d'un possible govern és també una manera de fer molt concreta, no? I que coincideixi amb el que nosaltres considerem que és l'acció política, que és més discreció, més silenci, menys xarxes, menys comunicació cap enfora i més treball. I anem en aquesta línia, és a dir, i a partir d'aquí doncs, s'ha de veure si es pot materialitzar o no. Insisteixo que no és una... diguéssim, un objectiu immediat que tenen els comuns en absolut, perquè ni tan sols la nostra assemblea ha decidit res sobre això. Nosaltres mantenim la mateixa postura que el mes de juny, hores d'ara.
Hi ha hagut més diàleg que quan les ordenances fiscals?
Sí, això és cert.
Sí.
Sí. Sembla que van aprendre de les errades. És cert, hi ha hagut un treball, jo crec que intens, interessant, amb voluntat d'arribar a acords, que això és molt important. Deia la roda de premsa que no és la primera vegada que negociem uns pressupostos i moltes vegades quan estàs parlant i negociant et diuen A i després et trobes que A no hi és en el document final i aquesta vegada sí que s'ha materialitzat. I la veritat és que sí, que hem parlat molt i crec que hi ha hagut una voluntat d'arribar a acords, la qual cosa és important sobretot per Sitges, més que insisteixo, per el nostre posicionament polític.
Us plantejo també a partir de reflexions que s'han fet quan teníem nosaltres la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, i assenyalava que si l'habitatge és veritablement una qüestió d'emergència, fins i tot li semblava que proporcionalment, tenint en compte el muntant total del pressupost de gairebé 50 milions d'euros, el milió d'euros quedava prou curt.
Tenint en compte l'emergència que tenim en el poble d'habitatge, jo crec que hem de mirar cap enrere. M'agradaria recordar a la representant de Junts per Sitges que en 8 anys no s'ha fet ni una sola promoció d'habitatge públic, ni una. I jo sé que la senyora Gallardo em dirà que no formava part d'aquest govern, però sí un membre de la seva candidatura, la regidora Rosa Tubau. Torno a insistir, els percentatges són els que són. En serveis públics, la inversió que es fa en aquest pressupost està molt per sobre del que es va fer l'any passat. Estem parlant d'un 86% més de pressupost adreçat a habitatge. Per tant, encara estem lluny del que necessita Sitges. És cert, però comencem a fer camí. I crec que aquest pla de mesures de xoc davant de la greu problemàtica habitacional tenen un reflex molt important en aquest pressupost. I per primera vegada realment hi ha un intent, com a mínim, una proposta que va en aquesta línia. No és simbòlic, no és simplement un senyal, no és un gest. Realment hi ha una aposta davant d'aquesta problemàtica gravíssima que tenim a Sitges i per tant la defensem.
Suposo que qui us escolti pensarà sí, però algú pot donar dates en veu alta?
Dates
de quan hi haurà pisos, de quan...
Això ja, i això és un altre tema. Però, precisament, per això deia que és important, més aviat que tard, que s'aprovin els pressupostos. Quan més tardem en aprovar els pressupostos, més complicat serà, sobretot serà més tardar aplicar aquestes mesures. No podem allargar aquest debat indefinidament. I això ho trasllado, per exemple, als pressupostos del Parlament de Catalunya o als pressupostos de l'Estat espanyol. És a dir, els pressupostos són una eina fonamental per qualsevol govern, per qualsevol administració pública. Si no, no es poden tirar endavant absolutament cap d'aquestes accions. Per
doncs,
tant,
està tot distret a tot arreu.
A tot arreu, sí. Abans ho comentaven, efectivament, hi ha hagut com un efecte dominó. És a dir, el que va passar doncs, a la sessió d'investidura del Congrés dels Diputats, tot aquest batibull doncs, es va reproduir en el Parlament de Catalunya, i aquí no som una excepció, no? La cosa està mogudeta, diguem-ne.
Per tant, alguns d'aquells temes que apunten a altres institucions i que apunten més amunt, òbviament, és molt probable que quedin condicionats per una situació que de nou torna a encallar moltes coses.
T'haig de dir que jo espero que aquest condicionament sigui des del punt de vista de la presència que nosaltres tenim com a comuns en el govern espanyol, t'haig de dir que espero que sigui un condicionament positiu. Una de les mesures que estava en el pacte de govern amb el PSOE era precisament derogar l'ARSAL, la famosa llei que ens ha fet tant de mal als municipis. Un altre dels pactes que hi ha, ja no parlo del Congrés dels Diputats, en els pressupostos del Parlament de Catalunya, amb el govern de la Generalitat, és precisament aportar recursos als municipis que estan molt mancats precisament d'aquests ajuts. Parlo, per exemple, dels ajuts a les llars d'infants, parlo de recursos molt concrets de caire econòmic i que realment els ajuntaments estan molt necessitats d'ells. Per tant, esperem que aquest condicionament sigui positiu.
I això hauria de succeir el més aviat possible.
El més aviat possible. Nosaltres tenim intenció de derogar aquesta llei d'estabilitat pressupostària, la famosa llei Montoro, que ha encorsetat molt les administracions de més petites, les locals, que han hagut de pagar una mica, mai millor dit, no? Han hagut de pagar el pato de com s'han gestionat malament els recursos públics a totes les administracions i per condicionar, evidentment, el deute que tenia tot l'estat espanyol respecte a Europa, doncs qui ha pagat és el més petit. Ara toca revertir, perquè realment els ajuntaments han fet un esforç considerable. Vull recordar que estem en aquests moments en deute zero a l'Ajuntament de Sitges. Per tant, nosaltres ja estem en condicions de poder invertir en segons què, però necessitem que la llei canviï.
Ara qui us escolti pensarà, que vés a saber si truca amb en Jaume Sens dia sí dia també. Jaume!
Home, farem el que podrem. Amb el company Jaume i amb qui calgui. Evidentment, la corretja de transmissió hi és, entre altres coses.
Bé, no deu ser, òbviament, l'únic municipi que diu l'Arsal.
Però tots estem d'acord, no només els comuns. Jo crec que tots estem més o menys d'acord.
És un clam general.
Evidentment, parles amb la gent de Junts i pensa el mateix. És un clam. És a dir, jo crec que en aquests moments el que toca és derogar-la. I no s'entendria que no fos d'aquesta manera. Això ja ha passat. Les retallades han sigut molt salvatges. I precisament els pressupostos que es porten a l'Ajuntament de Sitges van en la línia de revertir aquestes retallades. Per tant, aquest és el camí. Anem a veure fins a on podem arribar.
Hem viscut un temporal. El temporal ha vingut després de l'acord amb els pressupostos, però no sabem si també el temporal ha destapat mancances o situacions de gestió o aquells àmbits que molt sovint tornen, però que han tornat amb molta força. Des de les platges, el litoral, com estem en l'hora de mantenir les nostres zones verdes, etc, etc. El temporal ha ensenyat algunes mancances que potser haguéssim passat més desapercebudes?
Temporals, Vicenç, segur que n'hem vist tots plegats molts.
Cada alcalde ha tingut un temporal.
Un temporal. La veritat és que...
I cada alcalde ha viscut els temporals com ha pogut i els ha passat també com ha pogut.
A veure, és evident que el temporal no és producte del no-res, és a dir, el temporal n'hi ha hagut sempre. El que hem vist amb les conseqüències, abans comentaves, no? la base econòmic, no? De les destrosses que ha fet el temporal, és sobretot aquesta necessitat de repensar el model turístic, el model econòmic i sobretot començar a veure que efectivament, no? El turisme de sol i platja que hem tingut fins fa no gaire, que tenim encara, doncs ha estat un benefici de durant molts anys i no hem de renegar d'això, no hem de renegar, ho hem de repensar. I aquest debat potser l'hauríem d'haver fet fa molt de temps. Ha hagut de venir un temporal perquè ens n'adonem que realment la situació és d'emergència. I entre altres coses, l'emergència ja no és una amenaça llunyana. Afecta pràcticament en tot. En com pensem, en com fem les vacances, en com ens enfrontem a l'oci. És un avís per a planificar sobretot un urbanisme en harmonia amb el medi ambient i en harmonia amb l'entorn. I mai com ara aquest debat està fins i tot en sectors que fa no gaire ni contemplaven que diguéssim que l'aspecte ecològic havia de formar part d'aquest debat.
Anem a fer una cadira en quatre potes. Hi ha per una banda aquest debat o aquesta consciència mediambiental i ecològica molt present, hi ha un litoral en regressió, hi ha una enquesta publicada fa ben poc, un estudi en què els sitgetans diuen no només que el turisme és quelcom gairebé que forma part de l'ADN de Sitges, sinó que continua sent la base fonamental de la nostra economia. Hi ha, evidentment, tot un posicionament polític que ha d'intentar conciliar, no sabem si d'una manera ordenada, aquesta realitat, que és la d'una economia que no ha trobat alternatives i que continua sent la que és, amb aquests posicionaments mediambientals que tenen tot un argumentari científic al darrere i que evidentment la realitat també es demostra, que diuen que determinats models no tenen futur si continuen en aquest desenvolupament o en aquest estat de coses. Tot això com es pot conciliar?
No, si jo ara et donés la fórmula, doncs segurament me la comprarien.
Ho dic perquè immediatament el temporal ha portat, òbviament, la preocupació del gremi d'hostaleria, de les persones que tenen en les platges la seva vida. Òbviament, vindrà Setmana Santa d'aquí dos dies, les platges estan com estan, etc.
Mira, jo m'adreço a debats i taules de treball que es van fer a Fitur, fa tot just una setmana. I ja es plantejava, efectivament, tothom més o menys estava d'acord. Jo crec que el sector turístic és el que està implicat directament, de que s'havia de diversificar el mercat i de desestacionalitzar el consum i pujant-nos tots al tren de la sostenibilitat. Ens agradi o no? És a dir, no és que nosaltres traiem la bandera de la sostenibilitat i de l'ecologia perquè volem atacar el turisme. No, és que el que deia, no es tracta de renegar d'aquest important sector econòmic, es tracta de repensar-lo. I a més hi ha iniciatives ja molt interessants.
Fem un exemple pràctic, però alguna d'aquestes iniciatives l'havia comentat la pròpia regidora Carme Gasulla en anteriors ocasions sobre sistemes o metodologies que podrien servir per regenerar les platges. Però si ara ho diguéssim així obertament, com és la pregunta que hem fet tants aquests dies, aportaríeu sorra a les platges?
De la manera que s'estava fent fins ara, no.
No.
No, crec que no. És a dir, penso que encara no és el mètode més eficient i això gairebé tothom que ha fet servir la draga està d'acord. És a dir, és pan per avui i hambre per a mañana.
Vinga, anem a forçar-ho una mica.
Amb
la Setmana Santa aquí a la cantonada, què es pot fer perquè les platges recuperin més o menys una certa superfície que deixi tothom tranquil per poder tenir una Setmana Santa que funcioni des del punt de vista del turisme?
A veure, jo crec que no hi ha una única fórmula per regenerar la sorra i anem a veure com podem recuperar la que hem perdut. És a dir, no sumar més, sinó com podem recuperar la que hem perdut. Portar sorra del mar per nosaltres és inviable. Anem a veure si és possible portar-la des d'altres indrets que siguin de terra, per com a mínim recuperar el que hem perdut. Però ja insisteixo, hi ha iniciatives molt interessants on s'impliquen, i crec que això és fonamental. Més enllà de portar sorra d'un lloc o d'un altre, ens hem d'implicar el sector públic i el sector privat, perquè si no és possible trobar una fórmula que sigui favorable per tothom. I evidentment tothom haurà de fer renúncies i tothom haurà de tenir molt clar que és que no tenim una altra via. Ens hem de posar d'acord amb això perquè efectivament Sitges ha tingut aquest problema durant molts anys, però no és l'únic indret. S'estan fent propostes amb molts altres indrets que han tingut una afectació molt important del temporal Glòria, que és deixar fer a la natura. I nosaltres el que volem és, sí, deixar fer la natura, però també acompanyar a les persones que tenen aquest sostre econòmic, perquè no les volem ignorar. I crec que hem de tenir la voluntat d'arribar a aquest acord, no? De repensar i no renegar.
Perquè aquestes renúncies, quines poden ser?
Doncs probablement renúncies
a l'Associació de Serveis de Platges, clar, què se'ls pot dir quan es diu renunci?
No només parlo de l'Associació
de
Platges.
No, està clar, però jo, fonamentalment diguem-ne que estem al temporal afectat sobretot el que és l'economia de la gent que treballa i viu de les platges.
Aquestes renúncies, que no te les sabria materialitzar en coses molt concretes, però abans t'he dit, no? Jo crec que la draga que ve del mar és inviable. Estem parlant també de recursos públics que paguem tots i que a més s'ha demostrat que no tenen aquesta afectació.
Estem parlant de menys concessions?
De menys concessions. Mira, no cal ni que ho digui jo. La Generalitat l'any que ve revisarà les condicions de les concessions i segur que limitarà l'espai, això segur, però també ho saben, estic convençuda que ho saben els que en aquests moments gestionen les concessions de les platges. Per tant, intentem avançar-nos en aquest moment, intentem buscar una solució favorable per a tothom, una solució que perjudiqui el mínim possible al sector, però que evidentment passi pel respecte al medi ambient i a l'entorn, passi per això.
Ens trobarem amb aquella paradoxa també dels darrers anys entre uns concessionaris que entenien que al segle XXI s'han de donar més serveis que no els que es donaven fa 30 o 40 anys enrere i que això voldria dir altres activitats a la platja o altres activitats de lleure, i s'ha pogut veure com les concessions han augmentat els seus serveis o han proposat altres serveis, i per altra banda aquesta, no sé si dir, aquesta daga que pot suposar que la Generalitat digui no, hi ha menys platja, per tant, concessió més reduïda, i això anirà així.
Per això deia, no?, que ens hem d'avançar i estem esperant que ens posin la daga, com deies tu, ens hem d'avançar. I es produeixen a més situacions de... El canvi climàtic genera, per exemple, que les sorres a la platja a vegades siguin molt més quantioses a l'hivern. Potser ens hem de replantejar l'activitat d'una altra manera, és a dir, per què l'hem d'estacionalitzar només a l'estiu? Potser hem d'obrir una mica més aquest ventall, si el problema és la sorra, insisteixo. És a dir, que el que estem veient és que ara ja no es concentra només l'activitat de platja en els mesos d'estiu, sinó que va més enllà. Afortunadament tenim un clima, abans deies, estem a 15 graus. Per què no es poden fer activitats de platja durant l'hivern, durant la primavera, que ja se'n fan, o durant els darrers mesos de tardor? Ens haurem de plantejar totes aquestes solucions i aquestes vies. Però, evidentment, el que insisteixo, que la dependència del model de sol i platja, aquest model, tothom del sector, i no parlo dels que pensen com nosaltres, sinó del sector turístic implicat, ha obert aquest debat i deixa molt clar que s'ha d'abandonar aquest model, insisteixo, dels anys 60. No dic que sigui possible un altre.
És a dir, entrarem en una certa regressió respecte a la concepció del negoci a les platges?
Probablement, probablement. El que passa que ja emerge en un altre sector, és a dir, el sector de turisme està com està, a més molt afectat de, no només del tema de la sorra de les platges, dels apartaments il·legals, d'un turisme low cost, insisteixo, és un model que s'ha de replantejar molt abastament, és a dir, el tipus de turisme que tenim a Sitges, amb el tema dels lloguers turístics de caire il·legal, doncs també està generant una preocupació en el sector hoteler, és a dir, no és només el tema de la sorra, per tant, el debat és tenim un moment de canvi, i aquest moment de canvi l'hem d'entomar amb valentia, amb generositat i sobretot amb molta pedagogia.
Fa 30 anys, quan es parlava d'això, es deia, bé, tindràs el turisme que correspon a la demanda que ofereixes, a l'oferta que tens.
Sí, sí, per això és molt important fer aquesta distinció respecte a altres indrets. Jo crec que Sitges té un entorn molt favorable, una proximitat cap a Barcelona que ha de redistribuir i diversificar tot el que és el consum de turisme i aquest mercat, no? Insisteixo sempre amb aquesta pota que deia abans, amb aquest aspecte ecològic, perquè és evident que l'emergència climàtica la tenim aquí sobre.
Però en canvi fa 4 dies teníem els responsables d'aquesta futura associació anomenada Sitges Comerç, que intentant posar-la en marxa posaven també sobre la taula la qüestió de la venda il·legal ambulant i de la imatge que projecta Sitges tenint aquesta venda il·legal en un dels seus llocs de capçalera, i òbviament fins a quin punt això pot perjudicar el comerç, no tant des del punt de vista de la competència dels productes, sinó de la imatge del municipi.
A veure, que no ens agrada veure venda ambulant, em sembla que tots estem d'acord. Que com s'ha de resoldre la venda ambulant, jo crec que no és la primera vegada que ens ho preguntes,
no,
Vicenç.
No, ni l'última,
i segur que,
ni la darrera.
És evident que nosaltres hem de protegir el comerç local, això a part damunt de tot, i sobretot el que hem de protegir és el comerç legal, no només el local, sinó el comerç legal. El que no podem estar d'acord és que es venguin productes il·legals, i el que no podem estar d'acord és que, evidentment, aquells que paguen els seus impostos a les botigues, als negocis de Sitges, doncs es vegin superats per aquesta evidència.
Teniu la sensació que el comerç se sent desprotegit davant de la venda il·legal?
Segur, seguríssim. Però també explicava, no?, que es produeixen aquestes paradoxes, per exemple, a Barcelona, a la Rambla de Catalunya, a la Rambla de Catalunya, doncs hi ha comerços que treuen els seus productes i els venen a la manta. És a dir, es produeixen aquestes paradoxes. Si no ho puc vendre a la botiga, doncs ho venc a la manta, no? Per tant, no és un problema fàcil, però és evident que l'hem d'entomar. I és evident que hem d'intentar protegir el màxim possible el comerç local.
El missatge torna sempre, però també els comerços creuen que no hi ha hagut forma de poder-ho gestionar.
És que no és un tema només de Sitges, És un tema que totes les administracions s'han d'implicar. S'han de tallar, evidentment, els orígens d'aquests productes, s'ha de fer una tasca, evidentment, de protecció del mercat, dels negocis locals, i no passa només per una sola eina, que és la policia, això em sembla que ho he explicat alguna vegada, sinó que també s'ha d'entomar des del punt de vista social i econòmic, és a dir, que hi ha una problemàtica molt complicada de resoldre, però que no podem deixar passar, òbviament. A mi tampoc m'agrada la imatge de veure tot el passeig ple de tot manta. No m'agrada per dos motius, no tant per una qüestió d'imatge, sinó perquè crec que aquest no és el mercat que volem, ni és la situació laboral que volem per molts d'aquests manters, ni és el que volen els... Perjudica a tothom, i no només una qüestió d'imatge, perjudica a tothom, perquè això és una economia submergida, és una economia legal, és una economia que a més mostra que hi ha gent que ha de viure d'això i malviu d'això, però també perjudica la gent que ha de tirar endavant un negoci a Sitges.
El cert és que ha anat a més.
Ha anat a més.
Comparativament, sí. Gairebé diríem, vaja, això és un parlar per parlar, però aquella sensació de que ha anat a més la venda il·legal que no el naixement de nou comerç legal.
Entre altres coses, perquè sí que hi ha hagut un efecte, diguéssim, rebot, Barcelona ha actuat de manera molt contundent, almenys al començament, sobre el Tom Manta,
i llavors ha
escampat el Tom Manta per tot arreu, si ja no ha estat una excepció. Que s'ha d'actuar, no tenim cap dubte, i que totes les vies són possibles, també, però que no serà una solució única, és així, hem de diversificar, com deia abans, amb l'aspecte del turisme, la intervenció sobre el Tom Manta.
11:51, es va enfadar molt Aurora Carbonell quan veu dir que proposava una comissió d'investigació pel pàrquing de Pinsbens.
No crec que li fes massa gràcia i ho puc entendre, però la nostra obligació era precisament demanar-la, no? Perquè creiem que hi havia, com a mínim, hi havia aspectes de tot el procediment d'aquesta obra, com a mínim, diguéssim, dubtosos.
Heu tingut resposta a la pregunta que veu formular al ple sobre si la Generalitat havia requerit a l'Ajuntament que els cotxes marxessin d'allà?
No la tenim, no la tenim.
La veu preguntar per algun error, però? Teniu algun coneixement d'alguna cosa?
Alguna cosa sé. També t'haig de dir que estic esperant la resposta, alguna cosa sé. Alguna cosa sé. Anem a veure què és el que contesta l'Ajuntament quan alguna cosa sé.
Però sabeu que la Generalitat ha fet algun pas.
Ja ho ha fet, la Generalitat.
Ja ho ha fet.
El que també et dic que...
No preguntava per preguntar.
El que passa que anem a veure quines competències té la Generalitat i quines té l'Ajuntament, però que la Generalitat ha fet algun pas, ja ho hem vist, no? amb la declaració de nul·litat. Aquest és un pas importantíssim, perquè el que ens diu que és que el primer projecte es va fer d'una manera que no era correcta, sense l'informe preceptiu urbanístic. De tota manera... No em vull pronunciar massa perquè, com bé saps, la comissió ha començat a funcionar i, per tant, deixem que treballi aquesta comissió per arribar a les conclusions, perquè no vull condicionar per a res...
Que no voleu que sigui una comissió induïda.
Exacte. És a dir, la informació s'ha d'anar, diguéssim, acumulant i, entre altres coses, quedi clar que el que volen els comuns verds, i crec que la votació ho va deixar molt clar perquè va ser unànime, és fer una revisió d'aquests procediments que potser no s'han fet de tot bé, o sí, no ho sabem, per millorar l'administració, no per penjar ningú del cap de la vila, sinó per millorar-la. El que volem precisament és tenir aquesta transparència, aplicar-la, demostrar-la i veure com és possible millorar aquests mecanismes que en algun moment doncs, sembla ser que no acaben de funcionar.
Ara imagineu-vos, que és fàcil d'imaginar, que estem a l'altre costat, que sóc veí de la zona i dic el teu regidor, que hem trobat una zona d'aparcament neta, arreglada, que allò era com un patatal on s'hi pixaven els gossos i cagaven i ara almenys està tot ordenat i hi ha els cotxes allà. Ara, què hem de fer?
El que hem de fer és mantenir les zones verdes en condicions, no fer aparcaments. Això és el que hem de fer. És a dir, si cada zona verda que no està ben cuidada fem un aparcament, doncs tenim un problema.
I si jo li dic, home, però també hi ha una necessitat d'aparcament allà. I més quan hi hagi...
El que és curiós, Vicenç, és que això que em dius, que comparteixo plenament, després entra en contradicció en que estan fent una instal·lació, un nou camp de rugbi, que resulta que tindrà un problema molt seriós d'aparcament. Per tant, estem d'acord, hi ha un problema d'aparcament a Sitges? Sí. És més, l'hem reivindicat una manera i una altra. Ara bé, això no vol dir que en una zona verda s'hagi de fer un aparcament. El que s'han de fer amb les zones verdes és cuidar-les, no fer aparcaments.
I quan ja està fet?
Quan ja està fet, anem a veure com es pot redreçar aquesta situació. Perquè, evidentment...
Per allò tan simple, home, ara que ja havíem trobat un lloc pel cotxe...
Ara què farem, no?
Ara què farem?
Doncs anem a veure què és el que diu la Generalitat al respecte. No, anem a veure, i l'Ajuntament doncs, haurà d'actuar en funció del que li toqui fer legalment. Però el cas és que no només és una qüestió de l'aparcament, és com s'ha tractat aquella zona. Vull recordar que la caiguda de garrofers, la tala de garrofers, el tracte que s'ha fet a segons quins espais, i no només amb aquest, amb zones verdes molt concretes arreu de Sitges, no ha estat correcte, almenys sota el nostre parer, i jo crec que hem de tenir una política entorn a les zones verdes molt diferent de la que hem tingut fins ara, que és de fets consumats i prou.
Anem de dalt a baix. S'ha obert aquest pas al final del passeig marítim, aquell pas que dona el tomb al que és l'hotel Sunway, i que semblava que no s'obriria mai.
Sí, però també és una zona protegida. Per tant, aquí s'està també generant un conflicte important perquè estem en un espai protegit que forma part de la xarxa Natura 2000 i que té una, diguéssim, una invasió de persones cada cap de setmana brutal. Això s'ha de tallar, però ja. És que és així, no és només una qüestió de necessitat ecològica. És que, o sigui, resulta que el pas encara perjudica més un espai natural.
Això no està com el pàrquing, eh? No, això s'ha de tallar, però ja.
Però ja. És a dir,
o sigui que sou dels que trauríeu l'escala d'accés?
jo limitaria l'accés. L'escala és el símbol una mica d'aquest accés lliure, que, insisteixo, sense mala fe i segurament sense coneixement, doncs la baixada de persones a donar de menjar als ànecs és una aberració mediambiental, perquè, entre altres coses, els ànecs no han de menjar les coses que llencen a les persones, no? Però, sobretot, la brutícia que genera, la invasió d'un espai, però insisteixo que és sobretot una falta d'informació, i aquí hem de treballar això, és a dir, s'ha d'informar, s'han de posar ròtols, s'ha de fer, diguéssim, un circuit. No vol dir que les persones no puguin accedir a aquest espai, ho han de fer en coneixement, com si estiguessis, per exemple, doncs qualsevol indret natural, com quan vas a qualsevol riu, a qualsevol espai natural. Es tracta d'això.
Però és evident que a hores d'ara aquell espai
no està com toca. No, això és evident, i l'hem dit amb el regidor. També penso que en el Consell de Medi Ambient, la primera vegada que es va fer, doncs, fa cosa de dues setmanes, tots estàvem d'acord que era un problema urgent. Era un problema urgent.
Bé, i la Junta de Govern va aprovar un nou concurs per fer un festival de música a l'estiu.
Sí, això he sentit, perquè jo no era conscient. Sí que alguna informació m'havia arribat, doncs benvingut sigui. Es tracta d'això, no? Tot el que sigui cultura i el que sigui enriquir cultural i, diguéssim, econòmicament el poble, doncs fantàstic, sempre i quan mantingui, doncs, els preceptes legals i sostenibles que nosaltres defensem, Vicenç.
Hi ha una forma fàcil d'explicar què ha passat amb el Festival de Terramar?
Fàcil no és. Estem esperant l'auditoria d'intervenció.
Perquè tornem a estar amb aquella qüestió de dir, bé, no hi ha ningú que digui en veu alta que no li convé a Sitges un esdeveniment d'aquest tipus, sinó que més aviat al contrari, que a Sitges li és bo que hi hagi esdeveniments que projectin la seva imatge cultural, etcètera, etcètera. Però, en canvi, un cop superat aquest, diguem-ne, gairebé diríem, aquesta postura unànime, col·lectiva, hi ha un rerefons que és molt complex d'explicar sobre com s'ha gestionat tot això.
Bueno, jo no descobriré res nou si dic que, evidentment, nosaltres vam ser molt crítics amb el procediment, i és així. Nosaltres creiem que el problema no és el festival en si, sinó, en primer lloc, la subvenció donada per l'Ajuntament, que és el que ens grinyolava, aquests 150.000 euros, el segon, tot el procediment del concurs. El festival en si mateix, nosaltres no tenim cap problema, però és com s'ha fet tot el circuit, no? Si això es fa de manera correcta i legal i tots estem d'acord, fantàstic, endavant. Però ara el que estem esperant, insisteixo, és el resultat d'aquesta auditoria per aprendre de les errades i per veure si hi ha alguna cosa que s'ha fet malament i rectificar-la. És el que toca, el que s'ha fet en moltes altres circumstàncies. Ja ho he explicat moltes vegades, Masia Campera Mestres, la llotja de pescadors, etc. Si s'ha fet alguna cosa malament, que nosaltres creiem que sí que s'ha fet alguna cosa malament, doncs que es vegi, que es demostri. Si no és així, cap problema, estarem encantats de que no s'hagi fet malament. Res més lluny de la nostra intenció de que les coses vulguem que es facin malament, tot el contrari.
Són les 12, hi haurà ple de pressupostos abans de Carnaval o no?
Desitgem que sí, crec que Sitges ho necessita i crec que hem de procurar que es faci aquest ple.
I ara, més del desig, creieu que sí?
Home, sí, jo espero que sí, espero que sí, sincerament espero que sí.
Aviso navegantes. Per part d'una de les persones, vaja, l'única que fora del govern ha signat un acord pels pressupostos.
Correcte.
Amb el govern. Sí. Carme Gasulla, dels Comuns Verds, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins a propera. Tornem demà a les 9 i els explicarem això dels pisos i altres coses.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.